diràs.
Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, per la terra, que és divendres. Per fi és divendres 14 d'octubre del 2022. Estem a les portes d'un cap de setmana amb un ambient d'estiu. De fet, avui les temperatures ja es mouran entre els 26 i els 30 graus al migdia i entre demà i diumenge pujaran encara una mica més. A les nits, per això, continuarà la fresca. Tot plegat amb sol, núvols prims i alguna boira matinal. Un divendres que a les 8 tocades saludarem el cap de l'oposició i primer secretari del PSC, Salvador Illa, per parlar de l'entrevista d'aquesta nit a TV3 de Pere Aragonès, que se la podria haver estalviat, també ho dic, en què el president ha parlat del futur immediat, és a dir, de la negociació dels pressupostos i del mig termini amb la negociació amb l'Estat per desjudicialitzar el procés i fer un referèndum d'autodeterminació. Els pressupostos, diu Aragonès, que confia que Junts doni suport als comptes, que va elaborar el seu exconseller d'Economia, Jaume Gidó, i considera que seria lògic que el rebutgés, bla, 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 bla. Pel que fa a la negociació amb l'Estat, el president assegura que abans de final d'any hi haurà, ole, una nova reunió de la taula de diàleg per avançar en la reforma del delicte de sedició. En fi, de tot plegat en parlarem amb el cap de l'oposició, primer secretari del PSC, Salvador Illa, si també va perdre el temps. De tot plegat en parlarem a partir de les 9 també amb Jordi Bosch, amb Glòria Serra i amb Ernest Folch, però avui sí que en temps de tertúlia saludarem la secretària de Salut Pública, la doctora Carmen Cabezas, per parlar de la situació del Covid a Europa i de les previsions d'afectació a Catalunya. A hores d'ara, 5 dels 10 països amb més contagis al món són europeus. Lideren Alemanya i França, Alemanya primera i França tercera. Els esports, el Barça cancela el dia de festa previst per avui i programa un entrenament extra de cara al clàssic de diumenge al Bernabéu, on, tal com us va pensar ahir RAC1, Koundé serà titular. Després de l'eliminació pràctica de la Champions, Joan Laporta va reunir-se amb Xavi per demanar-li que se centri en guanyar la Lliga. D'altra banda, atenció a les paraules de José Mourinho, l'entrenador de la Roma, ha dit que estan preparats per enfrontar-se als taurons fracassats, textual, de la Champions, que no han arribat a vuitens i que ara aterraran a l'Europa League, que és la competició on hi juga el seu equip. I cap a 3:15 avui amb el Xavi Puig, com tots els divendres a la Centrifugadora, amb el repàs del que ha donat de si la setmana aquí al món a RAC1, i després la pilota a l'olla, amb el gran Fermí Puig, que ens proposarà una recepta perquè es cuini sola mentre mirem, per exemple, a l'hora de dinar el clàssic de diumenge. Avui, simitomba. Què és simitomba? A les 11, com sempre, ens fotran fora amb els cafres habituals. David Broc, la perruqueria amb l'Òscar Nin i el Santi Jiménez, la claca amb el Xavi Bundó, la tutoria amb la Laura Grau i la Mònica Usari, els mites científics desmitificats, i amb el Ramon Bartolí al diàling, al migdia, i ole, 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 al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Un cop tu ja la matinada. Lluís Martí, bon dia.
Bon dia.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia.
Una salutació a l'encarregat dels ascensors de RAC1 i a la nostra companya Marga Ortuño i a mi, que estem en aquests moments, que la notícia és que ens arriba a l'aire, al cervell, amb la qual cosa encara podem llegir, i el verb, el subjecte i el predicat s'uneix sense cap tipus de problema després de pujar 16 plantes, però en 15 més una de regalo. Espero que això es pugui arreglar abans de les 10 del matí, que és l'hora quan arriba que arribi el president de la companyia, del grup on treballo, perquè és que si no tindrem un problema. Bueno, de fet, hem tingut a punt de tenir-lo ara perquè hem estat a punt de cremar la ràdio entre tots. No, de la ràdio a l'edifici, però no ha passat perquè algú ha tret l'aigua per apagar-la. Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Nil?
A banda d'aquesta crisi, l'entrevista a Pere Aragonès d'aquesta nit a TV3, el president
molt
ha parlat...
Molt. Se la podria haver estalviat perfectament, deixem-ho que ho digui, perquè ha sigut una... No ha dit res que diguis, no, hi haurà una taula de diàleg abans del 31 de desembre. Home, pues vale. No ha dit res que diguis, noi, mira, hosti, val la pena un prime time de TV3 per... Jo, de debò. De debò, és que no ho entenc. Si t'he d'explicar alguna cosa, perquè no hi ha res que no... Demanaré Junts per Catalunya que hi hagi una oposició constructiva. El tema de l'exili, Laura Borràs, sí, sí, clar, bueno, no sé si hauria de deixar la presidència, però això ho han de decidir ells. Allà, president... Bueno, en resumeix molt ràpid.
Els pressupostos, el que dèiem primer, els pressupostos, que si Junts no els aprova seria inexplicable.
Jo estic convençut que alguns han abandonat el govern, però no abandonaran la ciutadania. Junts ha estat elaborant el pressupost, perquè el conseller d'Economia era de Junts. Jo estic convençut que el pressupost que era bo, el projecte que era bo fa una setmana, avui continua sent.
Això és el que va dir Laura Vilagrà fa 3 dies ja, aquí al Món Arracú.
I gestos després de la crisi de govern, que Junts pot mantenir la presidència del Parlament, que en tot cas hauria de posar un altre nom després de l'obertura de judici per possible corrupció a Laura Borràs, i això s'ha dit que no comparteix les comparacions de Junts amb Vox, com va fer la consellera de la presidència, la republicana Laura Vilagrà, aquí al Món Arracú.
Evidentment que Junts no és Vox, això és evident. Precisament per això... Hi ha determinats llenguatges, com parlar de la legitimitat o no, que ens ho podem estalviar, perquè no ajuda a tenir un debat. Escolti'm, ara hem decidit estar a l'oposició. No ajuda que hi hagi una oposició constructiva.
I pels pressupostos, Aragonès no tanca la porta al PSC, manté això sí que si cal es poden prorrogar els comptes i que això no faria perdre els 3.000 milions d'euros dels fons europeus Next Generation. El president, per cert, ha anunciat que la setmana que ve viatjarà a Brussel·les per parlar de l'espionatge en Pegasus amb el comissari de Justícia de la Unió Europea, amb Didier Reynders.
Més interessant ha sigut el que va passar ahir al matí a Madrid, entre que Junts i Esquerra... se les van tornar a tenir al Congrés dels Diputats.
Sí, Míriam Nogueras va responsabilitzar els republicans de donar xecs en blanc a Pedro Sánchez i preparar un nou tripartit. Diu Nogueras que el més evident és el poc control que fa Esquerra de la baixa execució pressupostària de l'Estat a Catalunya.
Algunos también nos dijeron que cumplían los acuerdos, que jamás un nou tripartit y que jamás el Estado y el gobierno español por delante de Cataluña. Algunos han decidido dar estabilidad a aquellos que creen que un 16% es suficiente.
I el portaveu dels republicans, Gabriel Rufián, no li va respondre. Fons d'Esquerra explicant que s'ha d'anar ja endavant, que ja n'hi ha prou de tota la crisi de govern.
Tot plegat ho comentarem amb el cap de l'oposició del primer secretari del socialista Salvador Illa, que serà el Món Arracú, ara que el PSC s'ha situat just al centre. També ha allargat la mà al govern per dialogar els comuns i la CUP. Però aquest matí també serà protagonista la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que serà el Món Arracú després del crit d'alerta crida atenció a Alemanya per l'augment de casos del coronavirus.
I volem saber quines són les previsions dels propers mesos, sobretot centrats a Catalunya. Més si ampliem la mirada a tota Europa, no només a Alemanya. A hores d'ara, 5 dels 10 països amb més contagis de Covid del món són a Europa. La tendència de més casos es concentra sobretot al centre del continent. Ahir explicàvem aquestes xifres d'Alemanya, que és qui lidera amb més contagis, 1.800.000 casos confirmats l'últim mes, però és que França no es queda pas curta. És tercera mundial amb 1.200.000 contagis també en un mes. I Itàlia, Àustria i Grècia també són entre els 10 amb més incidència del món. Per ara, això sí, Catalunya és molt lluny d'aquestes xifres.
Molt lluny, entre altres coses, per exemple, el cas d'Alemanya, que ens explicaven ahir també el doctor López Codina, que aquests més de 10 punts percentuals que hi ha de vacunació, és on es nota més aquesta pujada d'incidència. I que també passa que la majoria d'incidències, en el cas d'Alemanya, són molt lleus. Però, evidentment, que hi ha. També hi ha una qüestió que també explicàvem ahir, que és un tema de llargada de les vacances dels sanitaris, amb la qual cosa fa que hi hagi més gent als hospitals perquè hi ha més capacitat d'atenció cap als malalts. Tot s'ajunta a Alemanya. Més coses, la benzina i el gasoil, que tornen a pujar després de 5 setmanes clarament a la baixa.
S'han encarit un 2% l'última setmana, segons l'últim butlletí petrolier, i és una pujada que coincideix amb la decisió de l'OPEP Plus, que lideren l'Aràbia Saudita i Rússia, de reduir la producció de petroli a partir del novembre. Ara el litre de gasoil es paga 1,85 € de mitjana, la benzina 1,71 €, això sense aplicar els descomptes de 20 cèntims al litre, i tot plegat mentre el govern espanyol anuncia més ajuts, en aquest cas per ajudar amb els preus de la llum i del gas. Pedro Sánchez diu que arribaran a més de 4 milions de famílies, no se sap, però a partir de quan? Entre les beneficiades, això sí, quan es posin en marxa aquests nous ajuts, les comunitats amb caldera centralitzada de gas, que tindran descomptes de fins al 50%.
I del món, diversos apunts, a les 6 i 9 minuts. Primer, sobre la guerra de Rússia contra Ucraïna.
L'OTAN enviarà radars que detectin drons russos i més sistemes de defensa aeris a Kiev. A més, 14 aliats van arribar a un acord per desplegar un escut europeu antimíssils, liderats per Alemanya. Això sí, el secretari general de l'OTAN, Jens Stoltenberg, deixa clar que no actuaran com ho fa Rússia.
Les circumstàncies en les quals l'OTAN hagi d'utilitzar armes nuclears són extremadament remotes. La retòrica nuclear és perillosa i poc prudent. Rússia sap que qualsevol ús d'armes nuclears a Ucraïna tindrà severes conseqüències.
Mentrestant, sobre el terreny a la guerra, les tropes ucraïneses continuen recuperant quilòmetres i quilòmetres a la regió de Kherson, una de les zones que el Kremlin es va annexionar fa un parell de setmanes. Tant és així que Rússia, de fet, s'ha vist obligada a evacuar els seus civils d'aquesta zona.
I als Estats Units, dues qüestions.
La primera, per la comissió que investiga l'assalt al Capitoli del gener del 2021, ha demanat citar a declarar l'expresident Donald Trump per escoltar la seva versió dels fets.
Ha de respondre per les seves accions. Ha de respondre davant dels policies que van posar les vides i cossos en joc per defensar la nostra democràcia.
La petició s'ha fet durant la que molt presumiblement serà l'última sessió televisada de l'any i que ha posat èmfasi en el seu paper com a màxim instigador de la violència d'aquell dia. I a banda, també als Estats Units, un tiroteig massiu aquesta matinada a Carolina del Nord ha deixat diversos morts, entre els quals un agent de policia fora de servei. Ha passat en un barri l'est de Raleigh. El sospitós principal és un home vestit amb roba de camuflatge amb una escopeta que encara la policia no l'ha pogut reduir.
I ha sigut un tiroteig massiu aquesta matinada amb diversos morts.
Sí, no sabem les xifres, parla de 5 morts, però, ho dèiem, aquest home encara no ha estat reduït per la policia.
Anem a Itàlia, on hi ha la primera polèmica de la nova majoria liderada per l'ultradreta.
El primer punt de l'inici de la nova legislatura ha estat el nomenament d'un home desacomplexadament feixista com a president del Senat, és Ignacio La Russa. És un vell col·laborador de Giorgia Meloni, que va ser cofundador dels Germans d'Itàlia i que havia estat ministre de Defensa durant els governs de Silvio Berlusconi, un home que no ha amagat mai la seva admiració per Mussolini. De fet, té quadres i bustos del dictador feixista a casa seva.
Molt bé. Anem a les 6 i 11 minuts. Avui arriba al cinema al final d'una de les franquícies més terrorífiques de la història, tenint en compte que falten, a veure quants dies falten, per això que abans li han dit tota la vida castanyada i que ara li diuen Halloween.
17 dies, no?
17 dies. Doncs això, d'avui s'estrena Halloween, el final. Come on, let's go. Quina vida ha tingut a Jamie Lee Curtis al cine? Que resulta que s'ha hagut de trobar cada pel·lícula amb el Michael Myers. Aquesta, teòricament, és l'última vegada, perquè, com diu el títol, Halloween, el final, presumptament és l'última. Però no deixem el cinema, perquè avui també arriba Cerdita.
No te estamos acusando de nada, bonita. Solo queremos saber qué pasó en la piscina.
Un de suspens sobre una situació d'assetjament que va ser molt aplaudita, aquesta pel·lícula al Festival de Sitges. Tenim més estrenes.
Sí, perquè arriba doblada al català Diabòlic, que és l'adaptació a la gran pantalla de les aventures d'un personatge creat per Àngela i Luciana Giussani als anys 60. També s'estrenen dues pel·lícules de producció catalana. La primera és Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales. Protagonitzen aquest film Anna Castillo i Oriol Pla. I la segona, Asombrosa Elisa, la pel·lícula ha format part del Festival de Sitges i parla d'una nena de 12 anys que vol venjar-se per la mort de la seva mare.
Per cert, des d'aquesta matinada que ja podem veure a Amazon Prime l'últim capítol de la primera temporada del Senyor dels Anells, Els Anells de Poder.
Quin lloc és aquest?
Només pot ser un lloc.
I el vuitè episodi. I posem una mica de música perquè després de 8 anys, tio, Queen estrena nova cançó. Bestial que et treguin d'un calaix i surti una cançó gran de Freddie Mercury. Es fa cosa i tot, eh? Hosti, tu. Es diu Face It Alone. La banda va descartar-la l'any 88, 300 anys que morís Freddie Mercury. Ara formarà part del nou àlbum de Miracle amb les primeres versions d'alguns dels seus temes més coneguts i 6 cançons inèdites. Bueno, i això és boníssim. Això és boníssim. Estem a dia... Com que és? 14? 15 anys? Sí.
14.
Avui és 14. Per tant, octubre, novembre... Falten 2 mesos i mig per Nadal, eh? 2 mesos i mig per Nadal. Doncs vinga, allà als Estats Units, fot qualsevol grup, cantant... qualsevol artista fot una patada i crea una cançó de Nadal. I si no, li fot un mix, i si no, fot una versió com els Backstreet Boys, que ja han versionat aquesta. Tots a la sucrera... cantant amb els Backstreet Boys aquest Last Christmas, que estrenen el primer disc de versions de clàssics nadalencs, que es diu haver-hi Backstreet Christmas. Inclou interpretacions com la d'aquests...
Què? És que no fallen, no? Els Backstreet Boys no fallen.
Moltes gràcies pel comentari d'opinió que ha fet Albert Pedrol. Endavant, has explicat alguna cosa aquest matí?
Sí, mira, que segons apunta La Vanguardia, Xavi Hernández ha cancel·lat el dia de festa que avui tenia el Barça i en el seu lloc ha convocat un entrenament extra per acabar de preparar el clàssic de diumenge al Santiago Bernabéu, tot plegat després de caure virtualment eliminat de la Champions el dimecres davant l'Inter de Milà. Joan Laporta ja li ha donat suport al de Terrassa, li ha dit que ara l'objectiu ha de ser la Lliga i no tant buscar un miracle a Europa. Per cert, ahir a RAC1 us vam avançar que Jules Koundé serà titular contra el Madrid, malgrat no estar al 100%. En canvi, a Madrid continuen sent dubte Thibaut Courtois i Antonio Rüdiger.
Ara i ara què? Mourinho de l'última, no?
Sí.
Estava massa avorrit tant temps callant.
Exacte. Els he dit fracassats, els equips de la Champions que aniran rebotats a l'Europa League. Un missatge dirigit al Barça, però sense dir-ne el nom. El portuguès ho ha dit després de l'empat a un contra el Betis, que de retruc classifica els andalusos per la següent ronda.
Parece que todos los tiburones fracasados de la Champions van a llegar todos y parece que van a llegar tiburones grandes. Pero queremos continuar en Europa y seguramente en Europa League tendremos... adversarios que no deberían venir a Europa League, pero es la realidad. Ahí vienen ellos, los fracasados de Champions, van a llegar todos.
Val a dir que la Roma ara mateix aniria de pet a la Conference League, per tant, no estaria ni a l'Europa League, no sé, que millori els seus resultats. Més enllà d'això, la Real Societat va superar 3-0 al Xèrif, ja és a la següent ronda de l'Europa League, i el Villarreal també va guanyar 0-1. L'Àustria de Viena jugarà els vuitens de final, en aquest cas, de la Conference.
És molt millor ser tauró que ser un ruc, i entre d'altres encara és molt millor no estar permanentment en una vida fracassat, sobretot en els últims anys, on no n'ha encertat ni una allà on ha anat Mourinho. Per fi, en els últims anys això, com de tant en tant ha d'aparèixer la bèstia. L'home que va trinxar el futbol espanyol, amb el vistiplau de la Lliga, amb el vistiplau de la Federació Espanyola i amb el vistiplau de Florentino Pérez. L'home que ho va trinxar tot. Aquest home jo crec que ho va trinxar tot. Tot. Alguna cosa més?
Sí, dos apunts ràpids. Que el Barça de bàsquet ha guanyat de 2 punts al Real Madrid a l'Eurolliga i es refada la derrota de la Supercopa de fa 3 setmanes. Els de Xares Jasikevičius han arribat a guanyar de 18, però han acabat patint amb un llançament de Sergi Llull que no ha entrat. I deixa'm dir-te que fa uns minuts ha acabat la jornada de divendres d'entrenaments lliures del Gran Premi d'Austràlia i ho ha fet en Pol Espargaró, marcant el tercer millor temps, i Marc Márquez el 6è.
Per cert que avui a les 12 hi ha la roda de premsa i presentació, que està Jordi Ramos amb los pelos para arriba, que és la cançó de Chanel del Mundial de Futbol. Chanel canta de l'equip espanyol del Mundial de Futbol. Recordo que l'any 82 es va fer una cosa espantosa, espantosa, però com si fos ara. Jo crec que estic traumat des d'aquell dia. Una cançó de Plácido Domingo. Una cosa que no té perdó. En fi, les cançons d'Espanyol Mundial, esperem que Chanel ho elevi una mica, perquè déu-n'hi-do. Bueno, què, Mònica?
Què?
Una calorada, por,
sí,
no?
Sí, pugen les temperatures. De fet, ja pujaran avui entre els 25 i els 29 graus aquest migdia, o fins i tot poden arribar als 30 avui, cap al Pla de Lleida i també la Vall de l'Ebre, i el cap de setmana encara pujaran una mica més aquestes temperatures, una pujada que serà més evident de dia que no pas de nit. Tindrem molta amplitud tèrmica, és a dir, molta diferència entre les temperatures nocturnes, que encara es mantindran fresques, i les diurnes, que seran càlides i més estiuenques que no pas de tardor. Ara mateix, per això, tenim 14 graus a Olot, n'hi ha 15 a Sant Cugat del Vallès i també a Girona, 13 a Lleida, 17 a Tarragona i temperatures de 17 a 19 graus a Barcelona. I no s'espera pluja ni avui ni tampoc demà ni diumenge, seran dies de sol, de bandes de núvols prims, estona sí que el cel pot quedar emblanquinat pel pas d'aquests núvols alts i amb algunes boires, sobretot de bon matí, en punts de l'interior, sectors del prelitoral o també les valls del Pirineu. I la setmana que ve encara podrien pujar una miqueta més aquestes temperatures i mantenir-se sostingudes a la banda alta durant uns quants dies.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Hola, Bartolí.
Hola, bon dia.
Són
què tal?
Són les 6 i 19 minuts.
6 què? I 19, com estem?
Pues mira.
Més recuperats, no, avui, ja? Després
home,
de...
Sí, més recuperats tu, que has pujat a l'ascensor.
Exacte.
Però altres...
Bueno, sí, però això no és veritat, perquè pujar al final... pujar...
Mira, no em donis lliçonetes, que...
No, però, però fa bombeja de sang i toxigena.
Però tu mira, has pujat a peu?
Bombeja't una altra cosa i vés tancat per la redacció. Ja, tu,
ostres, tu, quina cosa.
Home, clar, aquí et donen lliçonetes, tu, que hosti, tu.
Bueno, jo he pujat fins a 12, i després de la 12 a la 15, que són 3 pisets, doncs he pujat la mar de bé.
Caminant. A peu?
Sí.
Ah, has pujat a peu?
No, 3 pisos. 3 pisos.
Ah, perquè funciona fins al 12, ara.
Sí, bueno... Crec que funcionen, deuen funcionar tots, però almenys quan jo he arribat tardava molt i m'he anat a l'altre i dic, ja està.
Així fas cardio per la cursa, no? O què?
Clar, exacte, exacte. Mira, no hi mal que por bien no venga. Així fem cardio per la cursa i ja està. Sí, sí. Vull dir que... Perquè tothom ha pujat a peu.
Sí,
o...
sí. Bueno, més el Montse Girona que...
Ah, bueno.
Sí, sí. I el Dani Simón.
I el Dani Simón. I jo.
Sí. Bueno,
i el Saumell, que també arriba sí, igual que jo.
Sí, 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 sí. Sort de la Montse Girona, que ha fet allà quatre trucades, ha fet un film més a tot i no ha trucat al Conde de Godó perquè no ha volgut.
Bueno, en fi. Molt bé, doncs res, tu.
Que per fer, una pregunta, què estan fent? Perquè aquests ascensors, des de que vaig arribar jo aquí, que estan permanentment arreglant-se.
Sí. Diuen que els canvien, no? O...
Bueno, els canvien, fa 20 anys que els han de canviar.
Ah, sí?
Sempre són els mateixos. Sempre són els
però
mateixos.
Ara almenys alguna cosa deuen estar fent. O no sé si deuen canviar el motor.
Un any d'obres, de fet, ja previst.
Un any d'obres.
Un any d'obres?
Un any, un any.
Però la carcassa també la canvien o el que és l'estructura només? No
tenim clar. Un any d'obres? Però un any d'obres per què estan fent? Els ascensors, un any d'obres?
El forat dels quatre ascensors...
Un any d'obres?
Treballs?
Bueno, perquè deu treballar dues persones ni t'hi diria, perquè si no, no té un any.
Sí, és molt. Però clar, són molts pisos.
Yeah.
No sé.
Bueno, va, què?
Doncs res, anem al diàleg, no? Abans de posar-nos a parlar de la cursa o...
Ah, que vols parlar de la cursa?
Ah, no, res, no vull parlar res, però no sé, fer una miqueta de promo i tal. Bueno, clar, jo no sóc ningú per, tant, per anar fent promocions.
Efectivament, tira la cançó. Ai, tira
la cançó, hosti, no m'ho diguis dos cops. Però mira, té una cançoneta, aquesta, sí? Aquest tall. És una variació de la Guerra dels Balcans al partidazo de Cope.
Varsovia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Estamos aquí en el centro de Varsovia, en el Hotel Regent, y en este hotel está concentrado el Shakhtar. Junto a mí está su entrenador, Igor Jovicevic, un croata de 48 años, que ya tuvo que huir de la Guerra de los Balcanes.
Evidentment, volia dir la Guerra dels Balcans, va dir Volcans, i llavors jo dic, bueno, vaig a posar-hi la cançó de Volcans dels Búhos, i així li acabo de donar forma al tall, saps? Li acabo de... allò, un inici, un desenvolupament i un final. Que estàs flipant, eh?, de com li dono el coco.
Aquesta cançó avui va dedicada... els qui ens han fet pujar 16 plantes. Els savis. Els carallots. Els baligues balagues. Que els trossos d'Aquarium. Que els hi han... Que es pensen que els que treballem a la nit matinada no existim. I llavors diuen, saps què? Pararem els quatre ascensors. No, no! Dius, bueno, en parem un. En parem dos. Dius, mira, en parem dos. Mira, la meitat, escolta, que facis una mica de cua. En parem tres! I un, escolta'm tu, que vagin per torns, tu, i això ha de fer, i després tenim gent que té, hòstia, una capacitat de cony, d'esport. Tot s'ha engreixat una mica. Sergi Embudio, per exemple, que puja la, que pot pujar per escales i no passa res. Marga Ortuño, que pot pujar i no passa res. No, els quatre ascensors, els quatre, ni un no funciona. Ni un, sense plantes. Jo els explico a la gent del que està escoltant ara, que diran, què m'explica aquest tio? Però ho explico perquè la gent sàpiga que hem pujat avui sense plantes. Albert Sort no mirava els números de les plantes. No mirava perquè deies que
15,
moriré.
No, perquè ja l'entresol. Clar,
sí. Són 16, ah, i són 16. També. Sí.
Enganya.
Enganya, són 16.
Però això. Qui canta aquesta cançó es diu Robleis. Que és maca. I la cançó es diu, com no podia ser d'una altra manera, Ascensor.
Y ahora todo el mundo está viéndolo, que estoy subiendo como un ascensor. Estoy gozando de lo, escucho mis temas en el terío. Los entiendo, entiendo que le guste lo que estoy haciendo. Yo lo siento, pero esa puerta ya se le cerró. Hola, sé que estás muy pendiente a mí, aunque solo sepas mi nombre. Chao, chao, viniste y me estaba por ir. Mi manager tampoco responde. Ey, estoy sonando en alta quality. Yeah, desde ese tiempo estoy puesto pa' mí. Yeah, todo lo que tengo pa' la family. Y no puedo andar sin nada. Por si preguntan, estoy pensando en quedarme. Y ahora todo el mundo está viéndolo, que estoy subiendo como un ascensor. Estoy gozando de lo, escucho mis temas en el periodo, los entiendo, entiendo que le guste lo que estoy haciendo. Yo lo siento, pero esa puerta ya se le cerró. Me despierto y esa M de ánimo. Me dicen que ya hay sold out del estadio. Estoy de camino al escenario. Y toda la gente me dice, oh. Por si preguntan, estoy pensando en quedarme. Oh, y ganándome. Y ahora todo el mundo está viéndolo. Que estoy subiendo como un ascensor. Estoy gozándomelo. Escucho mis temas en el estéreo. Los entiendo, entiendo que le guste lo que estoy haciendo. Yo lo siento, pero esa puerta ya se le cerró. Rolex, ey, y esta niña.
Doncs Robleys, amb aquest ascensor per les persones que un dia o altre es troben que no poden pujar amb ell. Són les 6 i 26.
El món a RAC 1.
Fem un parell de punts més de l'actualitat. Polèmica per les paroles del Marroc ahir davant de les Nacions Unides. El règim marroquí va enviar una carta a la Comissió de Drets Humans de les Nacions Unides en què afirmava que no té fronteres terrestres amb Espanya, ignorant, doncs, la condició de Ceuta i Melilla. De fet, fins i tot qualificava Melilla de zona ocupada, unes paraules que més tard va rectificar Agustí Serrat.
El Marroc va escriure en resposta a una petició d'informació del Comitè de Drets Humans per les morts que hi va haver a la tanca de Melilla el juny. Deien que era inexacte parlar d'una frontera entre els dos països. Una afirmació que fins i tot va rebre la rèplica de Pedro Sánchez des del Congrés, que es va limitar a dir que Ceuta i Melilla són a Espanya. Sánchez va haver de mullar-se després que la portaveu del PP, Cuca Gamarra, li demanés directament que defensés la sobirania i la integritat territorial de l'Estat.
I la nova novel·la de Marta Orriols ja té nom i dates, dirà la possibilitat de dir-ne a casa. La publicarà Edicions Pro al gener de l'any vinent.
L'autora de grans èxits de vendes Com aprendre a parlar amb les plantes i Dolça introducció al caos explica ara la història d'un periodista corresponsal a l'estranger que decideix tornar 20 anys després per repensar-se la seva vida. Periscopi ha publicat fins ara la seva obra traduïda a 16 llengües.
Les 6 i 27.
En aquest país sempre pensem en els altres. I és que gaudim molt més de la vida quan la compartim. Som així, no ho podem evitar. Aquest 15 d'octubre pots complir el somni dels teus amb 15 milions a un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat. Perquè, de vegades, complir els teus somnis és complir el somni dels altres. Loteria Nacional. Loteries en recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
Els boscos són tan importants a les nostres vides. Com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
Les cortines de Montse Interior són de fabricació pròpia, són modernes i resistents i li donen un nou aire a casa teva. Tot això ja ho sabia, però sap que ara les pots aconseguir amb un descompte del 50% en la segona unitat? La segona cortina et surt per només des de 4,95 €. Aprofita aquesta oportunitat única en cortines de fabricació pròpia fins al 31 d'octubre. Busca la teva botiga Montse Interiors a montseinteriors.com.
RAC 1.
Ja, RAC1 i l'Ajuntament de Sant Cugat presenten Via Lliure, amb Xavi Bundó des de la setena cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès.
Quin escàndol, de veritat, eh? I la gent preparant-se, veig gent molt professional ja, eh? És una autèntica aventura, això de la cursa RAC1.
El diumenge 16 d'octubre, des de la plaça del Teatre Auditori de Sant Cugat, el Via Lliure farà el seguiment d'una festa d'esport i ràdio que aquest any arriba a la setena edició.
Us hi esperem a partir de les 9, matí molt especial per compartir amb els oients una festa que ens fa moltíssima il·lusió. Cursa per tota la família de RAC1, per riure, per emocionar-se i per ballar amb la millor música.
El diumenge 16 d'octubre, Via Lliure, des de la cursa de RAC1 a Sant Cugat del Vallès. Amb el suport de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, Fiat Assegurances i Torrons Vicenç.
RAC1, tots a punt per l'esprim.
RAC1, tots som 1.
En punt, hem arribat a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Pere Aragonès confia que Junts per Catalunya tingui un gest de responsabilitat i acabi votant a favor dels pressupostos. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia, ho ha dit aquesta nit en una entrevista a TV3, on tot i així no ha tancat la porta a pactar amb el PSC. A banda, també ha anunciat que es reunirà amb el comissari europeu de Justícia per parlar sobre l'espionatge en Pegasus. De tot plegat en parlarem a partir de les 8 amb el cap de l'oposició, Salvador Illa.
5 dels 10 països amb més contagis de Covid actualment arreu del món són europeus.
França és el tercer, Itàlia, Àustria i Grècia també són dins del top 10. Per ara, però, Catalunya i Espanya estan molt lluny d'aquestes xifres. Li preguntarem avui a la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, en temps de tertúlia.
La benzina i el gasoil tornen a pujar després de 5 setmanes a la baixa.
S'han encarit un 2% l'última setmana per la reducció en la producció de petroli de l'OPEP+, això mentre el govern espanyol ha anunciat més ajuts per pagar la llum i el gas, tot i que no els ha concretat.
14 estats de l'OTAN desplegaran un escut europeu antimíssils.
És una iniciativa d'Alemanya en què de moment no participarà el govern espanyol. Mentrestant, sobre el terreny, l'avanç de les tropes ucraïneses està obligant Rússia a evacuar el territori annexionat de Kherson.
A Itàlia, primers passos de l'ultradreta de cara a govern. Han nomenat president del Senat un home obertament feixista.
Es tracta d'Ignazio La Russa, antic col·laborador de Giorgia Meloni, que va ser cofundador de Germans d'Itàlia i exministre de Defensa de Silvio Berlusconi. A casa seva, de fet, té una estàtua de Mussolini.
A Catalunya es denuncien 64 situacions de violència masclista cada dia.
Durant el primer trimestre de l'any es van tramitar més de 5.700 denúncies, un 7% més que l'any passat. L'Observatori contra la Violència Masclista alerta, però, que molts jutjats no protegeixen les víctimes.
I és divendres, així que fem un repàs a les estrenes.
Als cinemes arriba Halloween, el final, l'última entrega de la saga de terror, mentre que Amazon Prime s'ha estrenat l'últim capítol de la primera temporada del Senyor dels Anells, Els Anells de Poder.
Pel que fa als esports, els encapçalem amb la decisió de Xavi Hernández de cancel·lar el dia de festa que tenia el Barça. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. El tècnic de Terrassa convocat per avui un dia d'entrenament extra amb l'objectiu d'acabar de preparar el clàssic al Camp del Madrid de diumenge. Jules Koundé serà titular i Laporta li ha dit a Xavi que ara l'objectiu és la Lliga. I en bàsquet, el Barça guanya de 2, el Real Madrid a l'Eurolliga i es refà de la derrota a la Supercopa.
I pel que fa al temps, anem avançant en l'octubre, anem camí del novembre, del famós estiuet de Sant Martí. Bé, no arribem encara a aquest, però tindrem un altre cap de setmana de temperatures, fins i tot allò amb temps d'estiu. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí. Avui ja notarem que comencen a pujar aquestes temperatures entre els 25 i els 29 graus aquest migdia, o fins i tot arribant als 30 cap al Pla de Lleida i també la Vall de l'Ebre, i al cap de setmana encara s'enfilaran una mica més aquests termòmetres, migdies que seran d'estiu, però les nits, en canvi, continuarà la fresca. Tot plat, tant avui com al cap de setmana, amb sol, amb bandes de núvols prims, que estones sí que poden deixar el cel emblanquinat, i amb algunes boires que es formaran durant les nits i que persistiran a primera hora del dia, especialment en punts de la Catalunya central, també sectors del prelitoral o cap a les valls del Pirineu.
I repassem aquesta fresca matinal que tenim a aquesta hora, abans de començar a pujar termòmetres de cara al migdia. Quines temperatures tenim a aquesta hora, Mònica?
Doncs ara mateix 11 graus a Solsona, 12 a Viladrau, 14 al Vendrell, 15 graus a Girona, 13 a Lleida, 17 a Tarragona i entre els 17 i els 19 graus a la ciutat de Barcelona.
Són les 6 del matí, 33 minuts.
RAC 1. Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar. I ara, pel nostre aniversari, et portem nous estils, nous dissenys i nous conforts. Descobreix-ho a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Comte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Lleida celebra del 19 al 23 d'octubre la 13a edició de Som Cinema, el Festival de l'Audiovisual Català, i competiran les darreres produccions audiovisuals arribades des de Catalunya, País Valencià, Andorra i les Illes Balears, que es projectaran a diversos espais de la ciutat. Consulta el programa a somcinema.cat i gaudeix del cinema català.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
El món a RAC 1.
Despertant aquest divendres és 14 d'octubre, després d'una nit amb entrevista al president de la Generalitat i en què aquest matí el primer secretari del PSC, Salvador Illa, serà al món a RAC1. Tot plegat per parlar de la situació d'incertesa que s'obre ara amb la sortida de govern de Junts i sobretot com s'aprovaran, si és que s'acaben aprovant, els nous pressupostos de la Generalitat. Tot plegat en aquest moment de crisi energètica i econòmica que té cada cop més incidència a la població. Aragonès, doncs, amb aquesta entrevista a TV3, que ha repetit el missatge de petició a Junts per Catalunya perquè aprovi els pressupostos, uns pressupostos, de fet, dels quals n'és ben còmplice perquè els ha estat elaborant el conseller d'Economia fins fa ben pocs dies, Jaume Giró, precisament de Junts per Catalunya. És per això que aquesta nit Aragonès ha dit que confia que els juntaires acabaran tenint un gest de responsabilitat amb els comptes.
Jo estic convençut que alguns han abandonat el govern, però no abandonaran la ciutadania. Junts ha estat elaborant el pressupost, perquè el conseller d'Economia era de Junts. Jo estic convençut que el pressupost que era bo, el projecte que era bo fa una setmana, avui continua sent.
Ara bé, Junts cada cop està agafant més distància respecte a Esquerra després d'haver sortit del govern, d'haver-ho decidit a la consulta que va acabar tot just divendres de la setmana passada. És per això que el president no ha descartat altres escenaris. I, entre d'altres, a diferència del que va dir Oriol Junqueras el cap de setmana, Aragonès no tanca la porta del tot al PSC. Això sí, també li demana parlar no només dels comptes, sinó d'altres qüestions.
A mi m'agradaria que poguessin fer acords amb el PSC en altres àmbits.
En quins?
Per exemple, en l'àmbit antirepressiu. I crec que haurien de ser molt més proactius.
Escenaris com ara, doncs, que Junts doni suport a aquests comptes, cosa a hores d'ara improbable, també mantenint, en certa manera, la porta oberta al PSC, i evidentment que caldrien altres socis, els quals ja s'han ofert també a parlar-ne, com són els Comuns o la CUP, però hi ha un altre escenari, que és que finalment no hi hagi comptes nous i es prorroguin els actuals. Aragonès ha dit que aquest escenari és possible i que, a més, no cal patir, perquè sí que s'inclourien els fons Next Generation que arribaran des de Brussel·les i que, poca broma, són 3.000 milions d'euros, sobretot destinats a polítiques socials. A banda, Aragonès ha ofert als postconvergents mantenir la presidència del Parlament, tot i la sortida de Junts del govern, i ha rebutjat les comparacions entre Junts i Vox, que va fer, entre d'altres, Laura Vilagrà, la consellera de la presidència i també d'Esquerra, fa uns dies aquí, al món a RAC1.
Evidentment que Junts no és Vox, això és evident. Precisament per això hi ha determinats llenguatges, com parlar de la legitimitat o no, que ens ho podem estalviar, perquè no ajuda a tenir un debat. Escolti, ara hem decidit estar a l'oposició. No ajuda que hi hagi una oposició constructiva.
Aragonès, que també ha defensat els nous fitxatges a les conselleries que ha deixat Junts, diu que Joaquim Nadal hi aporta experiència i que aquest és el govern que farà el referèndum. També ha descartat amb contundència convocar una qüestió de confiança perquè creu que no és moment d'inestabilitat. I en últim lloc ha anunciat que la setmana vinent es reunirà amb el comissari europeu de justícia de la Unió Europea per parlar sobre l'espionatge contra l'independentisme que es va practicar a l'estat espanyol amb Pegasus.
Per primera vegada en 10 anys, dos comissaris rebran un representant de la Generalitat per una reunió específica.
Quins?
De fet, serà el comissari de Justícia, Didier Reinders, perquè fa uns mesos li vaig fer arribar, quan va aparèixer el cas Pegasus, un crit d'alerta per la utilització d'aquests sistemes d'espionatge, que això ens afectava com a drets que tenim com a ciutadans de la Unió Europea, i ens va emplaçar una reunió.
Per tant, aquesta trobada que es farà la setmana vinent, mentre de moment els ja exsocis mantenen perfils molt allunyats. De fet, Junts ha criticat manta vegades aquesta setmana els nomenaments al nou govern, entre els quals un de pròxim a l'òrbita d'aquest partit, un dels històrics de Convergència, militant des dels anys 80, Carles Campuzano, que també va ser diputat a Madrid. Doncs bé, entre d'altres, aquest, que és el nou conseller de Drets Socials, passava ahir pel món a RAC1 i justament també demanava un gest de responsabilitat amb els juntaires perquè aprovin aquests comptes. El conseller de Drets Socials en va parlar aquí al programa. També va desmentir l'acusació de Jordi Turull que Campuzano sigui partidari de deixar estar el procés sobiranista.
El que represento jo, segurament seria jo millor que ho podia expressar-ho que no pas l'amic Jordi. Jo em vaig afiliar fa 40 anys a la Joventut Nacionalista de Catalunya, que tenia com a símbol l'estelada, el 1982. Escolti, els que ens apuntàvem a la JNS aquella època, més o menys, la majoria érem independentistes. Almenys jo crec que aquestes expressions catalanista, nacionalista, sobiranista, independentista, en el meu cas les puc utilitzar-les de manera indistinta.
Això doncs pel que fa a les declaracions al govern, no només del president, sinó també, entre d'altres, dels nous consellers, aquest que venia de l'antiga Convergència i del PDeCAT, però el cas és que, a hores d'ara, Junts i Esquerra continuen ben distanciats i, abans d'aquestes propostes d'Aragonès a l'entrevista d'aquesta nit a TV3, se les van tenir els socis fins fa només una setmana, en aquest cas el debat que es feia al Congrés dels Diputats a Madrid. Aquestes crítiques, doncs, que es van evidenciar a la Cambra Baixa Espanyola, Agustí.
Sí, Miriam Nogueras va responsabilitzar Esquerra de donar xecs en blanc a Pedro Sánchez i preparar un nou tripartit. Diu que el més evident és el poc control que fa Esquerra de la baixa execució pressupostària de l'Estat a Catalunya.
Algunos también nos dijeron que cumplían los acuerdos, que jamás un nou tripartit i que jamás el Estado y el gobierno español por delante de Cataluña. Algunos han decidido dar estabilidad a aquellos que creen que un 16% es suficiente.
Gabriel Rufián, però, no li va respondre. Fons d'Esquerra expliquen que s'ha d'anar endavant i que ja n'hi ha prou, diuen, amb tota la crisi del govern a Catalunya.
El futur del govern, també si s'aproven o no aquests pressupostos, sobretot amb la incidència amb les polítiques socials que pugui tenir l'admirent, que és una de les qüestions de la jornada, però també ho és la pandèmia del coronavirus. Aquest matí la secretària de Salut Pública, Carmen Cavia, serà al món a RAC1 després del crit d'atenció que ha fet, sobretot a Alemanya, per l'augment de casos de Covid. Volem saber quines són les previsions pels propers mesos, sobretot centrats a Catalunya, i més si ampliem la mirada a tota Europa. Perquè si ahir parlàvem d'Alemanya, el cert és que la situació comença a amoïnar, en certa manera, a bona part dels estats del centre del continent. De fet, a hores d'ara, 5 dels 10 països amb més contagis de coronavirus al món són europeus. La tendència de més casos es concentra, ho dèiem, al centre, França. De fet, és el tercer país del món amb més contagis, Alemanya. És el primer, però tampoc es queden curtes altres estats com Itàlia, Àustria i Grècia, que també són en aquest rànquing dels top 10, podríem dir, amb més incidència a hores d'ara al món, tot i que, això sí que és cert, i les autoritats al país ho han recalcat, a hores d'ara Catalunya i també l'estat espanyol és lluny d'aquestes xifres, Laia Colomer.
Amb 1.800.000 casos confirmats en l'últim mes, Alemanya és el país a nivell mundial amb més contagis. En aquests 28 dies també han mort 2.300 persones. Estats Units és el segon país amb més casos, també és més gran, però en canvi en l'últim mes hi han mort 11.000 persones. França, amb més d'1.200.000 casos, és el tercer país amb més contagis i ja força distància. Itàlia és el setè, Àustria el novè i Grècia el desè. En canvi, els països nòrdics, Portugal i Espanya, tenen unes xifres molt més baixes. L'estat espanyol apareix en 24a posició amb prop de 68.000 contagis en l'últim mes. Cal apuntar, però, que majoritàriament a l'Estat ja no es fan gaires proves. A banda de països europeus i dels Estats Units, completen la llista dels 10 països amb més casos detectats, asiàtics com Japó, Taiwan i Corea del Sud, també Rússia. Tot plegat a l'espera de veure si en les properes setmanes aquí també comencen a créixer els casos i si l'impacte hospitalari és més aviat lleu, com va passar l'estiu.
Són les 6:43. La benzina i el gasoil tornen a pujar després de 5 setmanes a la baixa i altre cop hem de mirar el conflicte entre Rússia i Ucraïna per tal d'entendre-ho. S'ha encarit un 2% el preu de tots dos carburants l'última setmana, segons l'últim butlletí petrolier, i tot apunta a la decisió de l'OPEP Plus, que lideren l'Aràbia Saudita i Rússia, de reduir la producció de petroli a partir del mes vinent.
El litre de gasoil es paga a 1,85 € i la benzina a 1,71 €. Són preus de mitjana sense aplicar el descompte de 20 cèntims al litre. Omplir un dipòsit de 55 litres amb benzina costa, per tant, més de 83 € i amb gasoil supera els 90. Això és uns 2,5 € més que fa un any pel que fa a la benzina i 17 € més pel que fa al gasoil.
Els carburants, doncs, que s'enfilen, però també ho fan, entre d'altres, la llum i el gas, i el govern espanyol s'ha despenjat les últimes hores amb un nou anunci d'ajuts, justament per pagar això, les factures de l'electricitat i del gas.
Pedro Sánchez diu que arribaran a més de 4 milions de famílies de tot l'Estat, si bé encara no se sap quan. Entre les beneficiades, això sí, hi haurà les comunitats amb caldera centralitzada de gas, que tindran descomptes de fins al 50% i també s'amplien les ajudes al bo social elèctric.
Tot plegat, ho deia, més conseqüència en part del conflicte bèl·lic que hi ha a hores d'ara entre Rússia i Ucraïna, que té aquesta especial incidència pel que fa a l'energia, però pel que fa a la defensa, ja no només d'Ucraïna, sinó també del continent europeu, les amenaces d'emprar les armes nuclears per part del Kremlin han fet que la Unió Europea comenci a reforçar-se, a adoptar mesures per tal de respondre a una hipotètica situació en aquest context. L'OTAN ha decidit reforçar-se i buscar protegir-se d'aquesta nova estratègia després dels bombardejos indiscriminats que hi ha hagut a Ucraïna els últims dies sobre població civil, de fet, a moltes ciutats, com no es veia des de justament l'inici de la guerra al febrer, març i abril. D'entrada, l'organització que aglutina bona part dels estats d'Europa i també els Estats Units enviarà radars que detectin drons russos i més sistemes de defensa aeris a Kiev. A més, 14 aliats van arribar a un acord per desplegar un escut europeu antimíssils. Ho van fer ahir a iniciativa d'Alemanya. De moment, no participarà en tot aquest desplegament l'estat espanyol. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tovar, bon dia.
Bon dia. L'OTAN busca protegir-se i 14 aliats, la majoria països propers a Rússia i també Finlàndia, país que comparteix 1.300 quilòmetres de frontera, posaran en marxa un escut europeu antimíssils. La iniciativa és d'Alemanya i, de moment, l'estat espanyol hi queda fora, ja que, segons el Ministeri de Defensa, el govern alemany no els ho ha demanat. Tot plegat es va anunciar la reunió de ministres de defensa de l'OTAN celebrada ahir a Brussel·les. Amb l'amenaça nuclear russa encara sobrevolant l'ambient, el secretari general de l'Aliança, Jens Stoltenberg, va deixar clar que l'OTAN no respondrà amb la mateixa moneda.
Les circumstàncies en les quals l'OTAN hagi d'utilitzar armes nuclears són extremadament remotes. La retòrica nuclear és perillosa i poc prudent. Rússia sap que qualsevol ús d'armes nuclears a Ucraïna tindrà severes conseqüències.
Els aliats també van anunciar que enviaran més material de defensa aèria a Kiev, com radars per detectar drons russos, o, per exemple, l'OTAN va anunciar que l'estat espanyol enviarà 4 llançadors de míssils.
I mentrestant, sobre el terreny, les tropes ucraïneses continuen avançant, especialment al sud del país, recuperant terreny ocupat pels russos des de la primavera, fins al punt que, de mica en mica, estan recuperant ja part de la regió de Kherson.
Recordem que és una de les zones que el Kremlin es va annexionar fa unes setmanes. Doncs bé, l'avanç dels soldats ucraïnesos en aquest territori ha fet fins i tot que Rússia es vegi obligada a evacuar els seus civils. El governador de la regió ja ha demanat ajuda a Moscou per organitzar l'evacuació de ciutadans cap a altres territoris russos. Ara bé, deixen clar que les tropes russes no es retiraran de Kherson.
I a les 6:47 ens situem a Itàlia, que ha donat el tret de sortir de la nova legislatura amb la Constitució del Parlament i amb aquesta majoria bàsicament ultradretana, una jornada que va estar marcada pel nomenament com a nou president del Senat d'Ignazio La Russa, un vell col·laborador de Giorgia Meloni, que va ser cofundador de Germans d'Itàlia, ministre de Defensa amb Silvio Berlusconi, però, el que és més destacat, un home desacomplexadament feixista que no ha amagat mai la seva admiració per Benito Mussolini. Corresponsal de RAC1 a Roma, Anna Buch, bon dia.
Bon dia. La Russa és fill del que era un dirigent local del partit feixista i un vídeo del 2018 mostrava com casa seva està plena de records de la dictadura, incloent una estàtua de Mussolini. La votació, per això, va ser un complet caos. El bloc de dretes ja es va trencar en la primera sessió amb Silvio Berlusconi donant ordres als seus de no votar-lo per protestar perquè considera que no s'estan respectant les seves peticions durant les negociacions dels ministres del proper govern.
Estic content pel nomenament del meu amic de fa molts anys. Serà un bon president del Senat. Nosaltres, a l'interior del nostre moviment, hem dit que no ens agraden els vetos. Hem fet un càlcul i hem vist que seria igualment elegit.
Berlusconi va ser el gran protagonista del dia perquè tornava al Senat 9 anys després que fos expulsat per una condemna per frau fiscal. Avui s'hauria d'escollir el president de la Cambra de Diputats i tot apunta que serà Lorenzo Fontana, un exponent de la Lliga conegut per la seva batalla contra l'avortament i els drets dels homosexuals.
A minuts i a les 7 tornem a Catalunya, on es denuncien 64 situacions de violència masclista cada dia. Durant el primer trimestre de l'any, els jutjats del país van tramitar-ne més de 5.700 de denúncies sobre aquests casos. Això és un 7% més que l'any passat. Les dades són de l'Observatori contra la Violència Masclista del Poder Judicial Espanyol i també alerten que a Catalunya els jutjats decideixen no protegir a bona part de les víctimes.
I és que només accepten un 45% de les ordres de protecció a les dones que presenten denúncies per situacions de masclisme, menys de la meitat. Per això la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, reclama una reforma del Codi Penal perquè les mesures de protecció arribin a tothom.
Que caldria una revisió profunda de com s'entenen les ordres de protecció, perquè si han de ser de protecció, no poden ser només reactives. I el model actual és d'una ordre de protecció reactiva que perd la seva raó de ser. S'haurien de poder activar perquè realment funcionin com a prevenció, no només quan el risc ja és molt imminent.
Tot i això, Tania Verge creu que part de l'increment de les dades també té una part positiva perquè demostra que ara hi ha menys por per denunciar.
I déu-n'hi-do aquesta dada, 72.000 catalans estan pendents de fer l'examen de conduir per la falta d'examinadors. Ho explicava el president de la Federació d'Autoscoles del país, és Joan Sala, al versió RAC1.
Una situació ja encallada a l'any 2013. Estem parlant en aquest moment d'unes 70.000 persones que tenen la teòrica aprovada i que podrien anar a l'examen. Pot haver-hi autoscoles que tinguin retards de 3 a 6 mesos.
Se l'afegia que hi ha un problema estructural a la DGT, a la Direcció General de Trànsit, i que falten, de fet, examinadors.
N'hi ha uns 900, però se l'explica que té un alt índex de baixes laborals i moltes persones que, per diversos motius, no exerceixen com a examinadors, tot i tenir les competències. Assenyala, per exemple, que a la demarcació de Barcelona hi ha uns 30 examinadors que no fan exàmens de conduir.
L'últim dia de competició al Festival de Cinema de Sitges. La darrera estrena que competirà Nocebo, una pel·lícula de Lorcan Finnegan, protagonitzada per Eva Green, tot plegat en un festival, això sí que continua. Fins diumenge, amb rècord històric de participació. Més de 70.000 entrades venudes, molt per sobre de les xifres prepandèmia. Des de Sitges, Maria Cusó.
Les previsions que deien que aquesta seria una edició històrica de Sitges s'han complert. Després de 2 anys marcats per la pandèmia, el festival ha retornat amb força i a 3 dies d'acabar ha venut quasi 71.000 entrades, una xifra rècord que se situa molt per sobre de les 67.300 venudes al 2017, any del 50 aniversari, i de les quasi 68.000 del 2018, la millor edició fins ara del festival. Pel que fa a la recaptació, s'ha arribat als 728.000 euros, que s'acosten als 750.000 del 2018, en què les entrades van ser un pèl més cares per la presència de John Carpenter. El director del festival, Àngel Sala, celebra la bona salut del gènere i preveu canvis de cara l'any que ve.
Volem pensar en un tipus de leitmotiv diferent. És a dir, aunque haren guiños específics a pel·lícules que compleixen un aniversari, guiños a l'Exorcista, que compleix 50 anys, probablement alguna coseta de Jurassic Park o quizá alguna coseta de Pesadilla antes de Navidad. Probablement el leitmotiv serà una altra cosa.
Però l'activitat continua aquí a Sitges amb grans reclams avui. A la nova pel·lícula d'Eva Green cal afegir-hi la presentació fora de competició d'Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen, i La niña de la comunión, dirigida per Víctor García, amb guió de Guillem Clua.
Vull dir les 7 de seguida als esports.
Estalvia en calefacció amb Brico Depot. Amb aquesta estufa de pellet de 9 kW i connexió wifi per només 946 euros. Brico Depot, orgullosos d'ajudar-te a estalviar. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Ara i fins al 24 d'octubre, aprofita aquest lot estalvi. Detergent líquid Dixan, suavitzant Bernel, renta vaixella Soma Gel, netejador UVC Bref i 2 ampolles d'oli d'oliva Borges Verge Extra per només 19,99 euros. T'estalvies 15 euros amb 57 cèntims. A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors. I a més, l'equip té un sistema anti-inhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'ensurts. Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Benvingut al Wish Off de fa 10 anys que estem casats i aquesta flama cal avivar-la. Ho rebrem amb un deliciós combinat de fruita de la passió, cava i canyella. Per nosaltres, la benzineta de l'amor. I per descomptat, la nostra proa compta amb un romàntic espai per recrear el petó més famós del cinema. Cada persona té el seu moment i cada moment el seu creuer. Deixa't assessorar i reserva el creuer de Royal Caribbean per 50 euros, amb un màxim del 5% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Només a Creuer Fantàstic 2023 de Viatges al Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
Si el teu edifici o empresa conté amiant, no esperis més. A SM Savall ens encarreguem de tot. Som especialistes en la retirada de tot tipus d'amiant i substitució de cobertes. Menys amiant, més vida. SM Savall. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Bon dia. En el sorteig d'Unidia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2 de març de 1973.
I el número de la sort, el...
5.
Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
És hora de passar a l'acció. Corres amb nosaltres? CaixaBank dona suport a la cursa de RAC 1. T'esperem a Sant Cugat el 16 d'octubre.
El món a RAC 1.
5 minuts a les 7.
Vender mi cotxe t'ofereix aquest espai.
Són els esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant del Barça, que prem l'accelerador. Avui s'entrenarà malgrat tenir dia de festa. Després de la desfeta, l'empat, en aquest cas, a la Champions, que el deixava pràcticament fora ja de la Lliga de Campions. Xavi Hernández ha convocat a tots els jugadors amb l'objectiu de no repetir una patacada com la de l'Inter de Milà. Demà passat, recordem, el camp del Real Madrid. Tot plegat, segons apunta La Vanguardia, Albert.
Sí, de fet, avui el Barça tenia dia lliure, però Xavi l'ha cancel·lat, tenint en compte que diumenge ha jugat lideratge de la Lliga al Bernabéu i que ara mateix la situació no està ni molt menys com per anar regalant punts al màxim rival en la lluita pel títol. A més, pel que llegim, Xavi Hernández i el seu cos tècnic tenen la convicció que demà passat es pot guanyar i, per tant, sortir encara més líder del Bernabéu. Val a dir que el de Terrassa té tot el suport de Joan Laporta. Després que el president parlés amb ell dimecres en l'empat a 3 contra l'Inter al Camp Nou, el president blaugrana també li va dir que ara l'objectiu ha de ser la Lliga, peti qui peti, més que cap ficar-se en un possible miracle a Europa. Per cert, ahir RAC1 va avançar que Jules Koundé serà titular contra el Madrid, malgrat no estar al 100%. En canvi, a Madrid, Ancelotti té els dubtes de Thibaut Courtois i Antonio Rüdiger.
Un altre nom protagonista de les darreres hores ha estat el de José Mourinho, que ha dit fracassats als grans equips de la Champions que n'han rebotats a l'Europa League.
Sí, un missatge dirigit al Barça, però sense dir-ne el nom, el portuguès ho ha dit després de l'empat a 1 contra el Betis, que de retruc classifica els andalusos per la següent ronda.
Parece que todos los tiburones fracassados de la Champions van a llegar todos y parece que van a llegar tiburones grandes. Pero queremos continuar en Europa y seguramente en Europa League tendremos adversarios que no deberían venir a Europa League, pero es la realidad. Ahí vienen ellos, los fracasados de Champions, van a llegar todos.
Val a dir que ara la Roma aniria de pet a la Conference League i que no està ni molt menys classificat per la següent ronda de l'Europa League. Més enllà d'això, la Real Societat va superar 3-0 el Xèrif Vigès a la següent ronda de l'Europa League i el Villarreal també s'ha classificat per la següent de la Conference League. I deixa'm acabar-te amb dos apunts. El Barça de bàsquet ha guanyat de 2 al Real Madrid a l'Eurolliga i es refà de la derrota en la Supercopa de fa 3 setmanes. I Pol Espargaró ha marcat el millor tercer temps en la primera jornada de lliures al Gran Premi d'Austràlia de MotoGP. Vinyales ha estat 5è i Marc Márquez 6è.
Vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
2 minuts i les 7, la recomanació de la Gemma Herrero.
Hoy se estrena en los cines la película Cerdita, que ha causado sensación en los festivales a los que ha ido y ganado en Sitges el Méliès de Oro. Si eres fan del género de terror, ve al cine. Y si quieres abrir boca, un aperitivo tienes en Filmin, el corto en el que se basó la peli dirigida, claro está, por la misma directora, Carlota Pereda, y protagonizada por Laura Galán. Ganó el Goya al mejor corto en el 2019 y sorprendió y gustó tanto que le ha permitido a Pereda convertirla en largo. Cuenta la historia de Sara, una joven obesa que es acosada sin piedad en un verano por otras chicas del pueblo. No daré más detalles para no estropear el viaje, la inmersión en ese terror que es el bullying y también la venganza. Laura Galán está sensacional y reivindica al mismo tiempo que se muestren otros cuerpos no normativos y alejados de los estereotipos. Cerdita en los cines y el corto en Filmin.
Gracias, Gemma, y al diàling. Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, Nil. Escoltem els titulars dels darrers dies de Justo Molinero a Radio Teletaxi.
La inercia del COVID genera una ola de autotex.
¿Esto qué lo que es?
El País en la portada, Sánchez y Escol.
¿Cómo?
Sánchez y Escol. Y Escol.
No sé lo que es una col de un bróquil.
Ucrania avanza en lugar.
¿En dónde?
Ucrania avanza en lugar.
¿Qué es eso? No, no sé qué es.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis. A Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns